Heu de saber que avui a les 6 i mitja la musicòloga manacorina Bàrbara Duran presenta a la llibreria Embat el seu darrer llibre, Cant i treball a Mallorca, que ha estat Premi Mallorca d'Assaig.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Encetem aquesta tercera i darrera hora ja del programa d'avui. Ho feim amb Antoni Cardell, que continua amb nosaltres al control tècnic, i avui tenim la companyia d'Anna Bàrbara Duran.
I entrant dins del poble i sento un cumbre i a Cana Cecília, i a Cana Cecília, i jo l'he vist entrar. I bona nit, senyores, puguin dispensar que ets la meva núvia, i que ets la meva núvia, i cant de combregar. I entrant dins la cambra, i Cecília com va i malament riera, i malament riera.
És na Cecília, un d'aquests cants que ens ha arribat als nostres dies, interpretada aquí per la menorquina Anna Ferrer. La musicòloga i investigadora manacorina Bàrbara Duran presenta d'aquí una estona, ho han dit, a les 6 i mitja, a la llibreria Embat de Palma, el seu Premi Mallorca d'Assaig de l'any passat, Cant i treball a Mallorca. Un llibre a partir de les cançons i tonades que en una exhaustiva missió va recollir l'etnomusicòleg i compositor Baltasar Samper entre el 1922 i fins al 36, però que conjuntament amb el mestre Ramon Mora i tots dos feren més intens arreu de Mallorca a partir de l'agost del 32, amb centenars de cançons recollides per tal d'incorporar-les totes a l'obra del cançoner popular de Catalunya aquí a les Illes Balears. Una feina i un llibre que volen conèixer a continuació en profunditat amb Bàrbara Duran.
En profunditat.
Bàrbara Duran, com estàs? Benvinguda. Bé. Moltes gràcies per ser aquí.
Estima el Condit, perquè avui no he de contestar preguntes.
Avui no se faran jugar, sí, perquè com que no Bàrbara sempre ve a primera hora i la fem concursant o avui...
Avui una altra cosa.
Tranquil·litat, podràs parlar bé del teu llibre, d'aquest Premi Assaig Mallorca, que ara és llibre i que és una edició fantàstica, que ha publicat Galès, aquesta editorial, i que ja el poden tenir, perquè és novetat, no surtin, no fa massa, no, Bàrbara?
No, la veritat és que hi va una mica de retard, perquè hi va problemes en la concessió, com que jo en això no ho controlo, perquè és una cosa que va vinculada a les bases del Premi Mallorca. Però sé que la vicepresidenta, Antònia Roque, va comentar que hi havia hagut un problema de tipus, diguéssim, és a dir, que entre que convoquen per l'editorial, etcètera, s'adjudica, que no sé què, doncs enguany hi va haver un poc més de retras, i la veritat és que jo crec que va sortir final del mes de setembre, però vàrem haver-hi de fer feina, però sí, i clar, després ja és tema de la distribució, però ara ja el podem trobar a la llibreria. Sí.
Exacte, clar, i també fer un llibre, perquè clar, tu te presenten el Premi Mallorca d'Assaig, però supos que ho fas no en format llibre, sinó que després l'edició deu ser més costosa.
Més o menys, jo te diria que el text original és aquest, però clar, després hi ha un procés de correcció, un procés de guilarades, que tu has de situar les fotografies, els textos, els has de reubicar, has de mirar que tot estigui correcte. És un llibre que vàrem haver de cuidar la maquetació, perquè hi ha fotografies, però també hi ha gràfics, i també hi ha una mostra del treball en Bestel, que un llibre no se pot visualitzar bé. Hi ha una mostra de partitures. Clar, la maquetació, vulguis que no, l'art de treballar una mica més, que no si és un test de dalt a baix.
Sí, sí, sí.
Exacte.
Però, comencem clar, per aquesta digues, portada,
sí.
No?
Ha quedat un llibre preciós. Sí, i la portada fantàstica. Qui és aquesta portada, Bàrbara?
Mira, és una gentilesa, ja ho he dit, sobretot dels meus tios i dels meus cosins, la família Duran Planici, que m'han permès usar aquesta fotografia, que és la meva padrina, Bàrbara, jo som la major de la família, i el meu dos repadrins, Guillem i Margalida, que si veus aquí has campanada Manacor a un costat, sí. És inconfundible la manacorinitat d'aquesta imatge, i estan és com si estiguessin situats a davores el que és ara el museu, la Torre dels Energistes. És des d'aquesta... Jo sé que ma mare que me va donar la ubicació, que ella recordava que tenien un bocinet de terra llogat i estan fent feina ells aquí. No, no és que fos una propietat de la família, sinó...
Això, més o manco, quina època seria?
Això seria aproximadament en 1942, i ara te contaré per què ho sé. Això és una fotografia feta per son pare d'en Guillem de Fac, que tenia una màquina de fer fotos pròpia, i algunes de les fotografies fetes en Guillem també són fetes seves, algunes en sa bicicleta, si no m'apareix, ja ho dic ara així, però me sembla que són fetes de son pare. Llavors ell va anar, estaven fent feina, i els va demanar per fer una foto. Mon pare era aquí i tenia uns 5-6 anys, per això sé que és en el 42. I sempre contava, jo volia veure el que hi havia dins la màquina, i se va situar darrere l'objectiu i va estar tot el temps pol·lulant allà, clar, per tal de veure el que aquell home, en Guillem Fullana, cremat, veia, i diu, t'imagines que hagués quedat d'aquí aquí un nin d'esquials que ajuda un quilsonets i que hagués fet la foto? Però ell ho deia totalment convençut de que el seu lloc era darrere la màquina. Ell ho deia com un poc, t'imagines? Però ell, la curiositat, mon pare era molt curiós, sempre tenia ganes d'aprendre, i és una foto que jo vos comentava ara, que és evident les dots de fotògraf que tu tens d'una manera natural, que és una composició molt equilibrada, que també veurem a totes les fotografies del llibre amb Baltasar Sempere, part d'un etnomusicòlic, d'un científic, un científic de les ciències socials, un antropòleg per natura, un musicàs de cap a peus, doncs té aquesta mateixa vena, no, de fotògraf esplèndid que li surt. Ell, com a anècdota, està apuntat a diversos llocs de ses missions. Per exemple, quan feien feina els volia fer fotos, no? Com aquí, amb aquesta vestimenta, i els deia, bé, vols fer una foto? Deia, no, que m'he d'anar a vestir. I a vegades havia de fer com un pot de tracte, i deia, bé, i ara en feim un aquí, i després anau-vos, vestiu, tornau, i faran se foto en ses robes de mudat, sobretot a ses atlotes. Es prem, entre còmetes, per cantar, quan ells recuien aquestes cançons, com ho explicat, era la fotografia que després ell enviava. La
fotografia de mudats.
I ses altres, però jo suposo que ells preferien ser de mudats. Està claríssim.
Són com a retrats, la majoria.
Sí.
I aquest retrat el va fer Baltasar Samper,
sí,
a la zona de Manacor o per tot Mallorca?
No, per tot Mallorca. És a dir, aquí està enxerrant la fotografia de la coberta, és feta d'en Guillem Fullana cremat perquè hi anava molt bé. És 10 anys posterior en aquesta missió, però clar, era la meva padrina i el meu padrín, però la veritat és que la fotografia és preciosa.
Divina. I fan, no ho han dit, però és el moment de batre.
Sí. Sí.
Perquè per això també lligat en el teu llibre, que són les feines de fora vila i el cant relacionat amb aquestes feines.
No, exclusivament, aquí està el tema. Un dels objectius principals d'aquest llibre era arribar a el treball femení. L'altre dia, repassant una consulta que m'havien fet, vaig recordar per què era que jo ho havia vinculat també. Jo vaig fer un article per la revista Entorn d'aquell dia, que la dirigia Neus Fernández, i en aquesta revista me va demanar ja és com una aproximació a l'obra dels Quinsoni, aquell dia. I record que hi havia una llista, en Baltasar Samper feia això, posava taller de casa, taller d'esconvent, taller de tal, i a baix les cançons que havien cantat, i el nom molt sovint sempre posa el nom de les persones informants. Clar, tu tens allà una llista de treballadores, perquè en realitat ell està datant aquests tallers femenins. Aquest tema me va interessar molt. I com ha estudiat molt bé la doctora Joana Maria Escardini Serrano, que mos va deixar l'any passat, és molt difícil arribar a xifres en so treball femení. És a dir, hi havia 10 treballadores, 15, a principis del segle XX. No hi ha constància. Jo sempre dic que crec que l'únic exemple clar és la fàbrica de perles de Manacor, perquè era una fàbrica de model francès. I pot ser algun taller dins, que pot ser que també tinguessin alguna fulla de salari, no ho sé, però són tallers ja de caràcter més industrial. Tots els tallers de feina de brodadores, d'espredanyeres de campanet, de ses que hi ha aquí, Santa Maria, que acordaven barralets, totes les tasques, per exemple, prèvies en teixir, com es estrenca canyom, s'espedar, tot això no està documentat, però aquí tenim unes fotografies precioses i tenim les cançons cantades en cada tasca. Per tant, és una aproximació, com una fulla de treballadors.
És a dir, que les dones cantaven. Quan
I cada un d'aquests oficis tenien tonades diferents, més enllà de les tonades de camp.
Te diré que, curiosament, les dones tenen un repertori amplíssim. Jo te diria que més que els homes. El que passa és que els homes, la visualització, moltes, és a dir, la emissió era espectacular, no? A Mallorca era considerat molt bon treballador, treballador excel·lent, aquell que sabia cantar molt bé, perquè vol dir que hi posava ànima, que hi posava passió. Això no ho dic jo, sinó que hi ha diferents textos que s'hi refereixen. Clar, els homes, les tasques d'escamp, que també han de reconèixer que sovint ser més dures, estaven a càrrec de mans masculines, això és així, no dic que tonteria ara tampoc. Però després les dones els escoltaven de lluny, i per exemple hi ha dones que canten tonades de llaurar, quan elles mai llauraven. Llevat, vull citar un exemple, Madobalbre Picona, Madobalbre Gorrió d'aquests concos, que els sabia cantar totes, i en Sant Pere li demana, com és madona que els sabeu cantar? Ai, s'ha de demanar carro. Com és que els sabeu cantar totes? I ella diu, perquè de fer aquestes tasques el meu home està invàlid de fa molts anys. I ella se feia totes i cantava com un home. Ella feia les tasques i cantava. Era una cantadora excepcional, però tenia un repertori de gloses
i això,
extraordinari.
Aquest material, com has pogut accedir? Perquè tot això és de veu?
No. Mira, aquí està el tema d'aquest llibre. Jo quan vaig fer la tesi doctoral, el pare em va donar permís per consultar els registres de l'obra del Cançoner. Ell va publicar que jo... Bueno, és una passada, perquè el va publicar amb aparell que són 21 o 22 tons amb una selecció de tot aquest material. Estic xerrant de 22 tons, imagineu-vos el diccionari català, valencià, balear, però en cançons i registres de tots els països catalans. Llavors jo li vaig demanar els de les Illes, perquè jo, el meu treball, la meva tesi era de Montes Goig de Pasqua, i volia recontar tots. I me'n vaig donar compte que en el 32 n'hi havia dues partitures precioses que sabien que eren un goig molt sentit, però posava indeterminat. Ella, la selecció, va publicar indeterminat. Val. Jo puc accedir, en el seu permís, a tots els materials, que són moltes fulles més, moltes, que hi ha 3.000 i pico de pàgines que hi ha de carpeta de tots els anys, i veig que allà posa indeterminat. I aquí me va picar la curiositat. Vaig dir, aquí en el 32 vaig descobrir que se va perdre la memòria. La memòria és allò que escrivim. Hem anat a la pobla i hem trobat madot barbre que mos cantava, no sé què, i és que allà ha vengut, i així, anècdotes que són molt divertit, tot plegant, no? I llavors un dia, parlant amb la Caterina Valriu, amb la doctora Valriu, me va comentar que el pare Massa li havia dit d'anar a la biblioteca Bartomeu Marc, que hi havia un materials, que els havia venut sa filla d'en Sant Pere, na Roser Sant Pere, en el govern balear, mitjançant sa gestió d'en Joan Moll, pianista, que a més era amic de sa família Sant Pere, i ell hi va anar, va fer un llistat, i jo li vaig dir, Caterina, tu no saps si allà hi ha coses que... Pot ser que hi hagi materials que no estiguin datats completament, i me diu, ai, jo no sé què t'he de dir, per mi sí, però me pareix que sí. Res, hi vaig anar, i tate. Allà vaig trobar els quaderns de camp en brut d'en Sant Pere, clar. Després me vaig muntar una base de dades, vaig anar buidant tot el material.
És a dir, que ho havia transcrit tot.
Sí. Ell, mira, és una passada. Ell no s'equivoca, hi posa número 1, allà tens el quadernet, ell agafava la melodia superràpidament, posava la primera estrofa i després el seu acompanyant agafava les lletres, que potser hi havia 10 estrofes.
Perdona, però com se transcrivien aquestes cançons? Perquè no deu ser exacta la transcripció.
Quasi exacta.
Sí?
Mira, en Jaume Llats diu, ara quan tenim... Perquè, clar, a tot això tenim enregistraments, ell feien enregistraments en cilindres de cera, que tots se varen fer malbé. Just han conservat un parell. Varen viatjar a Suïssa, en tot el franquisme, tota la dictadura van estar fora, després la gestió del pare Massa va permetre tornar-los, però clar, estaven fets un desastre, però n'han recuperats un parell. I en Jaume Llats deia un dia... És que te'n dones comptes de la diferència de la notació, de les seves partitures transcrites en allò que sona. Sí, però te diré, gràcies a Déu que ho va fer, perquè és que ho haguessin perdut tot, els cilindres de cera, no en queda més que un o dos.
Clar.
És una notació molt aproximada. A més, ell diu... Madò Catalina canta d'una manera que jo no puc recuir aquests quirgolins que fa, aquests saps, feien quart de toc i el microtons. Però ell ho escriu. Ell és molt bon músic. I ho sap, que s'hi aproxima. Però gràcies a això hem pogut reconstruir tot.
Em dic que aquesta feina d'en Sempé va del 1922 fins al 36, s'acaba...
35, exactament, a Mallorca. Sí, n'hi va en el 36.
Com de poc coneguda és aquesta feina i és transcendental tot aquest bagatge, tot aquest recull de cançoners i que tampoc no coneixem bé del tot, sobretot aquesta missió que vàrem fer amb Sempé i amb Morell.
Jo te diria que ja ara prou treballs, però és que el material esdevé ara realment un material de caràcter antropològic per estudiar en el poble mallorquí. Llavors, és a dir, jo aquí realment he pogut incidir en el treball femení. Tu veus un dibuix molt més aproximat. El meu fill, Jaume, me va ajudar a fer aquesta base de dades i me va ajudar a corregir els petits errors que feia la fulla d'Estel, però clar, després junts traiem els resultats i veus 60%, per exemple, un 70%... 60% dones informants, 40% homes informants. Però 80% de repertori cantat per dones, 20% saps? Clar, tant de cançons cantades en context de feina. I quan tu tens la aproximació qualitativa en les fotografies, les cançons, els textos, i després tens la quantitativa, clar, el panorama és més exacte, ja t'hi aproximes d'una manera molt més viva, no? Molt més... ja te diria que científica, si tant vols, no? Molt més exacte, et separaula. Ja no l'ocubram, sinó que veiem el context més dibuixat.
Sobretot, per on varen passar, en Sempé i en Morell? És a dir, quins pobles majoritàriament varen fer i d'allà on van treure més cançoner?
Mira, és curiós que fa de nit, hi van tres vegades, en tres ocasions diferents. I aquí està datat, és la darrera localitat que visiten, però just hi van anar per enregistrar fonogrames. Per què? Perquè jo havia descobert un parell de cantadors, tots són homes masculins molt bons, i això devia fer 2 o 3 anys que no havia anat a Falanich, i jo devia dir, escolta, quan torni d'aquí un parell d'anys he d'anar a gravar aquests homes, no? I hi va. I, pues, jo què sé, ara així de memòria és que ha passat gairebé per tot. Manacor, Sant Llorenç, Sant Cervera, Muro, Sa Pobla, Inca, Falanich, Santanyí... Jo tenc buidades les memòries de... Perdoneu, els registres de Santanyí, també el Gai de Pinarranda vaig fer un altre treball, que va guanyar els castellits, també amb aquest mateix sentit. Hi ha unes brodadores, ell diu... I varen sentir unes cantades de veu fresques a la plaça. I era un balcó de brodadores que cantaven i els sentien de baix.
I no? Què cantaven les brodadores?
Aquí està, un trobatori molt diferent. Sí. Que en són narratives molt llargues, com aquesta Cecília que hem posat en el principi.
Això era una cançó de brodadores, la Cecília?
Sí, una d'elles. Bueno, no solament, no exclusivament, però elles canten que en són molt llargues, amb moltes estrofes, amb històries... Hi ha algunes tesis, alguns estudis que també diuen que són històries, per exemple, la Porquerola, que servien molt les nenines per avisar-les des maltrataments, de les agressions. Sí. Tu era com un conte al voltant de les agressions sexuals, de les...
Posant avís.
Sí. Vaja, no és la meva tesi, però és veritat que hi ha diversos treballs que apunten com un poquet que eren advertències. Però clar, les cançons són precioses. I també els agrava cantant de dues veus, que és una cosa molt poc habitual en música tradicional. Els folcloristes pensaven, quan cantaven a diverses veus, que era com si cantassin a la parròquia, i moltes de vegades no ho agafaven. Però clar, és una resta de polifonia popular, d'una pràctica que se feia en grup. I tu veus que en Sant Pere està molt atent i en això va a punt, que cantaven en tercers.
Clar, són cançons, tonades, provocades. És a dir, que ell segurament no podria ni enregistrar ni copsar aquella improvisació, no? És a dir, arribava
no,
i els retratava i els deia, ara poseu-vos a cantar.
Sí, ell no intervenia. Ell era molt bon en la musicola, que ell sabia que a nivell de dir, heu de fer això, no. Ell el que propiciava era el moment. Canteu-me allà que sabeu, i no en recordava un altre. Ell diu a vegades, ja els falla la memòria, les donetes més majors, els senyors més majors, ara no recorden totes les estrofes, saps? i és molt curós amb això, però és molt conscient que ell, és la paraula que tu has dit, no pot provocar esquiant amb un sentit o en l'altre. Els escolta. Per exemple, tant a Sant Llorenç, a Sant Llorenç aquí, conta una anècdota que és quan entra en els tallers de brodadores, que ha estudiat molt bé a Lourdes Melis, diu, sentim el bordó del pedal de la màquina, que ja se mos ha fet simpàtic i els acompanya. Ah. És com si fos una bateria, saps? Una bateria darrere fons. Diu, ja se mos ha fet simpàtic. Això ho diu també ser del Gai de Pinarranda. Sí.
Que bo. I ara aquestes partitures, hi ha manera de transcriure-les? Hi ha maneres que qualcú les torni a musicar o puguem escoltar com eren aquelles cançons?
Sí, de fet, has de tenir en compte que això és música de tradició oral, per tant, a vegades en Sant Pere és tan bo, jo record, que a l'Aró hi ha un senyor que canta i li fa cantar la mateixa cançó tres vegades i recull els caragolins, diguéssim, els ornaments, de tres maneres diferents, però ell és molt conscient de que està fent això, de que diu, torna-la a cantar, torna-la a cantar. Mm-hmm. Llavors, tu aquí tens un esquema de la cançó i, depenent de l'intèrpret, tu la pots cantar tal... Jo, per exemple, si són jo que la cantaré tal com la va escriure en Sant Pere, no hi posaré gent de la fantasia per no equivocar-me, però si és un cantant una mica dotat, afegirà un poquet de la seva sal i no anirà equivocat. Perquè això és el que feien realment ells.
És que fins i tot te diu alegret moderat, per exemple.
Sí.
Després diu animat. I posa ses notes i sa lletra, ses mateixes partitures.
Sí, sa primera lletra. En l'esquerra del 32 és allò que comentava. Jo tenint ses primeres lletres. A veure que hi ha un altre quadern en ses lletres seguides, però és molt desordenat, jo no me vaig atrevir a ficar-hi mà, no vol dir que un dia no ho faci. Uh-huh. Però ja era allò amb una lletra grossa com a sat, agafades un poquet a... Els temes que... No sabem què va passar, però en Ramon Morell, que era el que tocava tenir aquest paper, jo crec que els va perdre. I en Sant Pere envia un esquelet de ses cançons a sobre des cançoners, la meva teoria que era per cobrar, perquè els apagaven per fer aquesta feina. Va dir, mira, jo els passen net, però no diu... ni qui canta, ni bon, ni res. Clar, el pare Massó, que és el que després té aquest material, ha de posar indeterminat.
Clar.
Però a Sant Bartomeu Mas sí que hi havia escudents en brut, on sí que ho posa. Uh-huh. És curiós que ell, en allò que ho va passant, no li va posar.
Uh-huh. És un trencaclosques i d'això que has fet.
Exacte, a la paraula, sí. A la fulla d'Estel m'ha permès juntar allò que havia buidat en Massot, aquests materials que tenien a sobre del cançoner, els quadernets Marc, allò que s'havia publicat, i construir, a fer aquest trencaclosques que mos permet visualitzar tota la missió del 32.
I allò que cantaven les dones mentre feien feina, quines eren les temàtiques principals que has trobat?
A veure, Cecília és una cançó narrativa de mort, que se veu aquí, jo crec que progressivament aquí ja se'n van cantant menys. Les cançons narratives fins i tot a vegades s'encarregaven quan hi havia una noia que havia mort, jove. A vegades els encarregava. I aquí, sobretot, per exemple, hi ha molt la porquerola, el mariner, que és una cançó també d'una noia, d'una lota que la s'enduen, la s'emporten. Després a la ciutat de Nàpols és una cançó també molt cantada en els tallers de dones. Després cançons també divertides en lletres una mica esbojarrades, que són cançons humorístiques. És molt curiós, molt curiós, que tots els tallers de dones saben els gots de Pasqua, que era repertori exclusivament masculí. Llavors, just el cantaven els quintos o els salers. Però a elles li canten el Sant Pere. Perquè el sabien,
clar.
Però en el carrer no l'haguessin cantat
mai.
Ni mortes. Ah. No, mai. Però a ell, nosaltres ho sabem. Com se que vos comentava la tonada, era lliurat, ja li canten tasques que sabem que ho feien els homes. 99,9% feien els homes, però elles els sabien. A vegades ella ho demana. I Anna Maria, me crec que era Maria de Sant Llunes, a Manacol li canta una tonada lliurada i diu... Tu com la sap? Diu, perquè la sent de cantar d'en fora.
D'en fora.
La sé, perquè la sent que la canten d'en fora, jo.
Que bo. Però, per exemple, les de Tsegassi, que eren comunitàries.
Sí. Sí, i n'hi ha que, a més, se contestaven. Aquest joc entre cantador home, cantador dona, també.
També. Com un pimpinela d'aquella època.
Sí, en pla col·laboratiu. Qui endavant, no? Qui vien en castellà.
Que bo. Que interessant això, Bàrbara, quina feina que has fet, sí. I tant de bo ho puguem escoltar qualque dia, encara que sigui...
En versions actuals.
Totalment, sí. Perquè ses antigues ja...
Sí, hi ha aquestes dels fonogrames, que jo... M'apreia que de Santa Maria n'hi ha alguna de penjada, crec que és la Biblioteca de Catalunya. Perquè és una llàstima que allò dels cilindres... Jo no sé si a lo millor un dia tinguéssim una tècnica més sofisticada que mos permetés recuperar, però sé que n'hi havia que tenien foins, n'hi havia que sabaren com, no diré deshidratar, però desmoldar. Pensar que els cilindres de ser el primer sistema d'enregistrament, sí. Sonor. Vull dir, és a dir, és que no, és primitiu. I els ho duen, i era molt divertit perquè també deien m'han pret sa veu. Jo sempre penso en aquells pobles africans que quan que els mostraves un mirall de man, per por, saps, no se miraven per por que no els aprenguessin imatge. Aquest man, me'n recordo de Quilonge, de man pret
sa... Els havien pres cosa.
Sí, m'han pret sa veu.
Idò, si voleu saber més, a les 6:30 en Bat se presenta aquest llibre, Canta i treballa a Mallorca, i si no ho teniu publicat, Premi Assaig Mallorca 2024 per a Bàrbara Duran Bordoy, una feina que mai la podrem agrair prou per conèixer el nostre passat.
Bé, jo l'agraïment el temps és molt bell recuperar aquesta part d'història del teu poble, no? Que a més està això del treball, vull dir, soterrat de les dones i el treball de la meva padrina aquí, que va tenir 8 lots. Sí, i el llibre pues, el dediquen als meus 4 padrins, al meu padrinofre també, que va ser voluntari, infermer voluntari en el front de la Guerra Civil a Manacor, i un home que... se va jugar sa vida per ajudar els malalts, en els ferits. La meva padrina Sebastiana, que era perlera, a Manacor. El padrí Miquel, que era mestre d'obres. I la padrina Bàrbara, que el que va fer va ser el que veus aquí, por ja. Por ja. I també a criar 8 atlots, que ja m'ha dirat, si no era una tasca, una bona empresa, això.
Sí,
aquesta feina hauria pogut ser més extensa?
Sí.
Si no hagués arribat el cop d'estat?
Ah, sí.
D'en Sant Pèdic.
Ho va aturar totalment. La Guerra Civil va aturar de fet na Dolors Porta. Hi ha un parell d'investigadores involucrades que són na Palmira Jaquetti i na Dolors Porta. Na Palmira Jaquetti va continuar a títol personal ella fent algunes cosetes més, però pagant ella, per dir-ho així, finançant ella la missió. I na Dolors Porta en el 35 va fer tots els barris de l'Estre Ràdio de Palma. Tota sola, que a més ho fa impecablement, també recull ses melodies, era una alumna d'en Baltasar Sant Pere, del qual després direm, fem un pot de tomàt i d'aquesta se va liar. No sabem, en Breu Corbera ho sap més que jo, se va anar a Mèxic, però ell estava casat, no sabem què va passar. Mm-hmm. Bé, és igual.
Però hi va Batrull.
Hi va Batrull, i se va anar... Però que tots dos eren, i ho dic molt en sèrie, dos extraordinaris en el musicòlegs de marca nacional.
Clar,
de,
i que gràcies a aquella feina que vàrem fer i que ho han detallat i escrit també, ara ho podem recuperar, sí. Aquelles tonades de el 22 al 36 de feina que feien aquelles dones en aquella època a Mallorca. Moltíssimes gràcies, Bàrbara.
A vosaltres.
Deixant partir que has d'anar cap a la presentació. Sí. Ara tornem.
Vinga, gràcies.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Núria.
Com estàs, preparada?
Estupendíssima.
Idò, quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Me cago en el despertador.
I quina és la darrera que dius abans d'anar a dormir?
Chimpom.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Esternocleidomastoideo.
I la més curta?
Buf.
Quina paraula t'acosta pronunciar?
Programar.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna expressió ha dit o popular?
Cat de fava. M'encanta.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Vale.
I quina fas servir per saludar, normalment?
Olita.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Guapa.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Nyaca-nyaca.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús o que trobis que ja no s'utilitzi com abans?
Ai, sí. Bueno, que troc que s'utilitza poc, xuquines.
I ja per acabar, quin és el teu moment tento, el teu moment de relax des dia?
Ja directe quan vaig a dormir.
I quan penses en aquest moment, si m'haguessis de dir una cançó, quina diries?
Per aquest moment, avui, qualsevol d'Extremadura.
Sueña con su calavera y viene un perro y se la lleva y aleja las pesadillas dejando en un agujero una flor es amarilla pa' acordarse de su pelo.
Ràdio és història.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Quina paraula creus que s'està perdent?
Hola, som en Quico Martorell de Can Boqueta de Soia. Una paraula que ja està en desús, que la veritat que per Mallorca ja no sent molt, però sí que Soia encara s'utilitza, és conco. A la resta de Mallorca diríem es conco, per referir-nos al nostre tio. Però és vera que troc és una paraula que de petit sentia i ara cada pic ja se desusa. I troc és una paraula molt guapa, nostra, que crec que hauríem de recuperar. No trobau?
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
Pot cantar.
Bésame'l.
Nos ha encantat, eh?
Bésame'l.
Ja que no hem pogut sentir la tonada de les dones cantar
bé
d'aquella època, però bé, ho tenim escrit, que ja és important.
Important? Very important.
Però bé, avui jo he dit menú de Nadal 2.0, perquè ja han fet el brou.
Sí, la setmana passada ja vàrem explicar una mica que podíem tenir esbric en el rebost, per si de cas, i que després la gent se podia animar a fer el brou a casa, sempre i quan gestionàs tota aquella...
feinada.
Una color, però.
No parlant de colors, gastronomia arsiana, un pot d'altònica, d'acord? Per tant, segons...
Fem allò que podem.
Sí.
Exacte, gastronomia arsiana, fes el que puguis i... Bé, sí. Ho sabem. És dins, és aquesta cosa que dèiem en mallorquí de tenir un pot de cintura. De vegades les coses haurien de ser d'una manera, però abans de frustrar-nos i de dir no, podem abraçar, no menjar, tot i que sigui una mica enganat o una mica personalitzat.
Mira, ahir vaig anar al supermercat i ja tenen una estanteria que tenen brou, beixamel,
tot.
Pasta.
Tot és dinar.
Clar, ja tot posen, tot junt, una estanteria.
Secció Nadal.
No has ni de pensar, dius, què han de fer?
Perdona, a quin passadís està i així ja s'eviten aquesta pregunta, no?
Sí, ja ho tenen tot allà.
Allà.
I si vols ho compres i vull dir que hi ha facilitats, però bé, si ho volen fer naltros també ho poden fer.
Jo un dia contaré, ara venc de teràpia i avui el meu terapeuta m'ha recomanat que per favor hagi de menjar frit, estic tartar i carpaccio d'una marca que no és del propi supermercat, des Mercadona.
Ah, mira.
I això és la meva feina.
Servei per tot.
Servei per tot. Bé, ja vos explicaré un altre dia. Vos quedaven ses ganes, perquè avui ja tinc com anat jo la sopa farcida a porreres de Can Margalida i la vegetal, perquè a casa nostra hi ha cames vegetarianes, la farem farcida de aceitant, com si fos camp picada.
I això la compres a Porreres?
Sí, el que seria el galet farcit, el compraré a Can Margalida, a Can Roc, a Porreres.
Ai, ja te'l donen farcit?
Sí, ja n'hi ha de per tot, també. Sí. A la secció aquesta que tu dius, també.
També n'hi havia, també.
A lo millor havies d'anar a la temperatura freda, a la gelera. Sí.
Galets grossos, petits, quin tamany?
Això és... Si han d'anar farcits, han de ser un poc grossos, perquè si no estaràs tot sobre baixa Bé, la qüestió és que aquesta primera cosa d'esbrou la varen fer la setmana passada, supos que ho podeu escoltar a la carta, i avui anem a gestionar tota aquella carn que han posat per fer esbrou, en aquest cas de carn, d'acord? Llavors, jo avui necessit... és com una classe. Avui farem com una classe de veres, perquè això seria una classe tal qual de cuina, no? Anem a fer amb tres ingredients, tres textures diferents... per tres aplicacions diferents. I serien com a tres columnes. A la primera columna hi haurà els ingredients i les quantitats per fer una velouté. Uh-huh. A l'altra, la beixamel. Uh-huh. I a l'altra columna, la farsa. Uh-huh. Això sempre és el mateix. Únicament que la velouté ve de la paraula vellut en francès, que seria una salsa molt antiga, que ara no està un poc en desús, però és una salsa molt elegant perquè és ni espessa ni... És a dir, diríem que és una salsa que no està massa travada, no està massa espessida, i normalment se posava damunt el peix. D'acord? La pot posar damunt una carn. I un poc més espès, els mateixos ingredients, però amb unes altres proporcions, seria la salsa beixamel. D'acord? Que la beixamel, podrien dir...
La més coneguda.
Que seria la que, si te menges uns canelons, la que està per damunt, la que està per de fora, els canelons. Que té una textura una mica més espesa que la primera que he dit, que molta de gent... no coneix, però una salsa beixamel ja la venen de bric, Marina Margalida.
Sí, em vaig veure.
I després, l'altra seria els mateixos ingredients, però amb una altra proporció, la farsa, que la farsa seria com un farcit, que seria el que hi ha de dins el caneló. S'entén?
És a dir, que en els mateixos ingredients podem fer tres tipus de salses.
Podríem fer tres tipus d'elaboracions que tenen aplicacions diferents.
D'acord.
Ja siguin anem des d'una salsa, que seria la més lleugera, a un farcit. De fet, hi ha moltíssima de gent que fa croquetes de beixamel perquè té molta manya i, tot i que la textura no sigui molt travada, és un poc cremosa, la saben fer bolla i arrebossar. La més fàcil és la farsa, perquè el comportament d'aquella massa, d'aquell preparat, té una consistència una mica més espès. S'entén, no? Bé, si nosaltres pensam, primer, en fer aquesta salsa de peix, seria com que amb una cuera la pujam així a l'aire i cau. Una beixamel ja cau fent com a pum-pum, no? I una farsa no caurà. Anem a dir-ho així. És consistent. D'acord. Vinga. I d'anem a donar els ingredients.
Tres,
un litre de llet.
De sempre.
És a dir, només haurem de canviar la proporció de greix i farina. Després donarem la versió celíac, val? Però per començar...
Els tres ingredients estrella són llet,
i després farina i mantequilla o greix. Se pot fer amb oli d'oliva. Però la clàssica seria a base de llet i farina i mantega. D'acord. I jo sempre ho explico així. Un litre, si fas les tres columnes, per les tres elaboracions, un litre. I després, te'n recordes del número 4, perquè t'ho he dit jo. El doble de 4?
80.
8. I el doble de 8?
16.
Li poses un 0. 40. Veluté, que seria aquesta textura. Per un litre, 40-40. Vol dir, per un litre de llet, 40 de mantega, 40 de farina. Beixamel, per un litre... han dit el doble, 80-80. I per fer farsa, per fer un farcit, és a dir, per un litre igual, 160-160. Que t'agrada més espès? Puja fins a 200, no passa res, però vull dir, si agafes aquesta dinàmica, mai te sortirà malament.
No falla. Però la beixamel és molt mala.
Un moment, no és mala de fer, Margalida.
Gràcies.
Agafes una paella... que puguis tenir una superfície que puguis controlar, és quasi el més important. No agafis una estreta que no pots agafar ni tan sols a la cuera per remenar. No, agafa una cosa una mica ampla, que tingui molta de base. Si té molta de base, el que faràs és aquestes passes. Per tot estret salses, eh? Per tot. Agafa't la mantega, la desfàs. No la cremis, la desfàs. Una vegada l'has desfeta, s'entén, eh? No sí. Me la cremis. Mm.
40... Ah, no, per la beixamel, 80 grams de mantega.
Sí.
Desfeta tot.
Per exemple, agafam l'exemple d'elaboració per fer la beixamel. D'acord? Vinga, idò. Tenim 80 grams de mantega, 80 grams de farina i un litre de llet. Evidentment, sal, prova i espècies, per exemple, nou moscada. I començam.
Tèntol.
I un programa d'atzora baixes.
Se podria fer amb oli, però.
Perquè... Se podria fer amb oli.
I també seria amb 80.
Sí.
I queda igual de bé.
Queda diferent, però queda molt bé. D'acord. Llavors, començam. Desfeim aquesta mantega i afegim la farina. Això té un nom tècnic. Quan juntam això, se diu ruix. A dins de la cuina se diu ruix. R-O-U-X.
Ruix.
Sí, c'est très français, oui. C'est ça, no? I això, d'alguna manera, ha de cuinar, ho veus, si tens una mica de sensibilitat, no se t'ha de ferrar, per tant, sempre has de remenar. Amb una mà aguanta't la paella, o una paella, o una olla, i els altres remenes. En la intenció de que, d'alguna manera, tot faci una pasta com a homogènia, i també és important que, d'alguna manera, se'n vagi esgut de farina crua.
D'acord? Que no quedin grumolls.
Això és bàsic.
Això és bàsic. I te queda com una espècie, no saps, com una espècie com a de... No sé, com a... Què diríem? Com una textura pomada, no sé, com una cosa així. I en aquell moment afegeixes la llet. Si l'afegeixes calenta, és a dir, a la mateixa temperatura que està a lo de la paella, no farà massa grums. Farà grum si hi ha contrast de temperatures, és lògic. Una cosa que està molt calenta, una cosa freda, tendeix a solidificar.
És a dir, que la llet no l'han de treure de la gelera.
No, la pots, si ho treus de la gelera, tira-la de tres vegades, no la tiris de cop.
D'acord.
I si la tires calenta, perquè tenies en el foc també la llet a punt, la pots tirar de cop.
Llet allò... sencera?
Això és molt personal. Hi ha gent que ja no està basada, hi ha gent que sempre vol consumir llet semi, hi ha gent que la fa descremada per una qüestió
però
de colesterol.
Ha de ser llet de vaca.
No té per què ser llet de vaca. Pot ser de cabra. Aneu alerta, si feis llets vegetals, és molt fort. Això és per això dic que és personal, perquè hi ha gent que li agrada.
Begudes vegetals, que li diguem llet.
Hem d'anar alerta que de vegades tenen aquell punt de dolç.
Sí.
Surt, però ja dic, hi ha gent que hi posa pinyons també dins les croquetes i queden igual de bones. Vull dir, si tens el paladar acostumat, se pot fer. Ara, si no, si és per tots els públics, si és per un dia de festa, poden fer una cosa que sigui anar a fer-ho clàssic, d'acord? I anar a fer la mantega que sigui bona i una llet que estiguis avasat i bé i una farina, evidentment, de blat.
Sí, home, si fem el canelón de segona festa...
Mos han d'entendre,
ja,
no?
Vull dir,
si hem de començar sa casa amb ses excepcions, és com aprendre a fer aprendre a parlar una llengua i comences per totes ses excepcions, te pot morir. És a dir, començar a xerrar, aprenent la norma per baix, i després ja llevarem i posarem... Si anem a una cosa que seria com a més estàndard, més clàssica, començant fent el ruix, que és aquesta mescla de greix i de farina, i afegim a la mateixa temperatura, si la vam fer de cop, la llet. I aquí és on potser pot semblar difícil. No, és una qüestió de paciència, i vas remenant en forma de buit, en els costats, perquè la qüestió és que allò no s'aferri enlloc. tota sa pell és teva, que te diu un cant estudia. Remena, remena, que tota sa pell és teva. A tota solla, eh? Vull dir, això ha de tenir una mica d'alçada. A cuina li deim un soter, perquè és entre pella i olla, que té una mica d'alçada i així no se te va pels cantons. I allò ha d'anar espessint, i veus que allò comença a bullir i bullir, tu jugues a seguir remenant, i quan veus que ha bullit més o manco 3 minuts, 4 minuts, ja ho podràs, ja està. Això seria, evidentment, no hem afegit la sal, no m'he afegit el pebre, no m'he afegit la nou moscada, que serien com els 3 ingredients estrella perquè allò tingui una mica de...
Com més de gràcia.
Això ja seria una beixamel, d'acord? I ara de cop tens la carn. Ja la tenies fet
desbrou.
I ja l'havies esmicolada, ja l'havies triat un poc i ja l'havies desfeta. A mi m'agrada molt que hi hagi tros gros en sa mà, tampoc no massa gros, però que se trobi de... I allò ho pots se poden fer moltes versions, jo en diré que crec que 3. Tens la beixamel feta, si ho fas amb una altra proporció seria sa farsa, quedaria més forta sa croqueta, i tires allà mateix sa carn. Ja està, remenes un poc i refredi, queda com una cosa com más bé, que seria sa beixamel amb sa carn, más bé. Si vols fer-ho integrat, quan estaves sofregint, quan estaves desfent sa mantega, hi pots tirar sa carn esmicolada. Llavors allò ja va agafant aquell gustet, ja va transformant aquell gust, s'entén, no?
Sí.
I després també, he dit que anava a dir 3, m'he equivocat, són dues. Sempre va bé. Opció A, croquetes, fas bolles, i opció d'arrebossar, ja sigui farina, ou, galleta picada, o hi ha gent que fa galleta picada, ou, galleta picada. Queda més crostó, diguéssim, queda més cruixent. Surt igual, amb beixamel que amb farsa. Jo recoman, oients de Tentol, si heu de fer aquesta primera vegada, començau per 1 litre, 160, i així tindreu una textura més densa, més fàcil de fer feina, i de començar a rebaixar, perquè clar, si començàvem amb una cosa que és un poc més líquida, ja és difícil de fer feina. Llavors, si vos ho poseu fàcil, començant per aquesta de farsa. I aprofitareu la carn i podeu fer ses croquetes d'aperitiu, que li podeu donar, per exemple, forma de pera. Què vol dir forma de pera? Pues, quan la fas rodona, no l'acabes de fer rodona del tot, li fas com una espècie de cintureta enmig, la rebosses igualment, i abans de fregir-la li claves per la part de baix un clau d'olor i per la part de dalt un tros d'espagueti. T'ha quedat una pera preciosa. Això se fa a gastronomia. Ho has pillat?
No,
ho veus?
Sí, però no ho vivim mai.
Però ho has visualitzat?
100%.
I què fas d'aperitiu? Una pera de croqueta.
Una pera de croqueta. He fet unes croquetes que són la pera. Ja està, te quedes amb tothom. Després, opció 2. Tens aquella farsa, evidentment freda, treballeu la farsa freda, perquè si no vos cremareu, no? Una vegada fetes... està clar, és farcit. Tenim aquesta pasta de canelons, te'n vas i compres plaques de caneló. Llavors és tan senzill com llegir el paquet.
Sí, perquè n'hi ha que no van bullir.
N'hi ha, per això dic que t'has de llegir el paquet, saps que hagis triat. Les de gota, és que t'has de llegir el paquet. I senzillament vas fent els tubs a damunt la pasta i els aplegues com una catifa.
I ma mare fa la pastella.
Ta mare... Ta mare mereix un llibre, Margalida. Ta mare mereix un llibre.
Boníssimes.
Estic segura. Amb ou, farina...
Sí, com unes cares diuen tortitas. Com una... I que són com una... I després hi poses farcit i llavors...
Que fantàstica.
Boníssim.
Boníssim. Llavors, jo faig una proposta. No cal que te les mengis. Vull dir, si t'ha tocat fer el brou i l'endemà anava a no sé qui, perquè això se fa com una roda familiar, avui a casa teva, demà a casa nostra, després a l'altra família, amb amics. La qüestió és, les podeu congelar sense beixamel, els canelons o les croquetes, i teniu pel dia, diguem un dia... Sant Sebastià, que tindràs un pot de son. Ja tens el dinar fet.
Bona cosa, sí.
Què has dit? I de Bésame mucho?
Bésame el mucho.
I per tu una compra en Sara Montiel, també.
Vinga.
Avui bésame el pescanelons. Moltes gràcies.
La setmana que ve, tercer Nadal o vols una altra cosa? Tercer Nadal, perfecte, gràcies.
Tengo miedo perderte después.
IB3 TV3 Ràdio és diversitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Guateque Musical.
Ah, ja tornem a tota taula per acabar el programa amb música i avui dedicada a un músic que mos ha deixat just avui.
Sí, sap greu fer aquest guateque perquè avui mos hem despertat amb una notícia molt trista. Mos ha deixat 63 anys en Robert Iniesta, conegut per ser fundador, cantant i compositor d'Extremoduro, un grup que ha marcat moltíssimes generacions diferents, un grup molt influent dins el rock espanyol. I clar, avui no podíem acabar el programa sense fer un petit homenatge a en Robe. Començam amb una de les seves cançons, una de les seves primeres cançons, que es diu Jesucristo García.
Soy Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más?
Extremoduro debutava en el 1989 amb el disc Rock Transgressivo. Segons s'explica, no tenien dobbers per pagar la gravació d'aquell àlbum i per això varen fer un dels primers micromecenatges de la història. Venien tiquets a 1.000 pessetes que podien ser canviats pel disc en estar llest. Una altra de les cançons incloses és aquesta, Decidir.
La música d'Extremadura pot agradar o no, però el que ningú pot negar és que les lletres de Robert Iniesta són poesia. De fet, algunes cançons estaven basades en poemes de Manolo Chinato. Un exemple és Ama, ama, ama i ensancha el alma.
Extremadura varen aconseguir la seva consagració definitiva dins el rock espanyol l'any 1996 amb el seu sisè disc titulat Àguila, que vol dir espavila en dialecte extremeny, i una de les millors cançons és Sucede, la qual en Robe menciona que no va tornar a ser el mateix després de la mort dels seus ídols, que eren Gillespie, Zappa, Mercury i Camarón.
Hey, lejos de mí, deja que corra el aire, no te queme, va a salir el sol, sol. Déjame en paz. La luna me ilumina, en esta ruina entra la claridad. ¿Quién quiere saber? Si estoy quemado, escondo un corazón helado y quema mi ser. No he vuelto a ser el mismo desde que se fue y le pisa pa' Mercurio y Camarón. Y me siento mejor si sé que tengo una estrellita pequeñita, pero firme, pero firme.
No havia entès mai que la dedicava a Gillespie, Zappa, Mercuri...
Sí, sí. Ho diu molt ràpid, però sí.
Ho
han
sentit?
Sí, 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 gràcies.
Però sí, hi va haver una cançó d'aquest disc que va sonar i sonar i encara sona a moltes festes i reveles i que encara cantam, és aquesta, So Payaso.
I acabarem aquest homenatge en Robin i Estai Extremoduro, en sa que per jo és una de les cançons més precioses que s'han fet dins el rock espanyol. Se diu Si te vas.
Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida.
Fins aquí el programa d'avui dedicat a Robé Iniesta, que avui ens deixava aquest cantant de Extremoduro. Robé, doncs també ens ha deixat totes aquestes cançons, algunes les han posat ara. Miquel, moltes gràcies, Celestí, tu també.
Fins demà.
Toni i Toni fins Cardell, demà tornem a una Ferrada.
Fins demà.
Se posa en el suelo.